Temporada 1, episodi 7. Take your mark.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Avui, el cafè dels esports de fons de 13, la tertúlia de cafè, amb Miquel Blanchard, Meritxell Lletriu, Isaac Partera i amb el suport tècnic de Toni González. Soc l'Aleix Muñoz, seieu, poseu-vos còmodes i agafeu la vostra tassa. Avui, damunt la taula de 13, el Miquel Blanchard, el triatleta sabadellenc que dissabte disputarà l'Ironman de Lanzarote. Com hi arriba, què s'hi trobarà i com afronta aquesta prova. L'Isaac Partera, el crac dels fogons i de la cuina. Voleu organitzar bé la cuina? Saber quins estris i quins aliments hi hem de tenir? I també tindrem a la Meritxell Bellatriu. Ens ajudarà a fixar i establir de forma real els nostres objectius esportius i els nostres objectius a l'hora de fer l'activitat física. I ara que tenim el cafè taula, comencem! I de l'Ironman 70.3, que va ser aquest passat cap de setmana amb la victòria espectacular de Javi Gómez Noya, amb el seu camí vers el Kona 2018, ens trobem també en el seu camí de Kona 2018 amb algú més proper, amb algú que ja ha passat per la taula de 13, que és el Miquel Blanchard, i que gràcies a l'Iñaki Txegaray avui ens ha contactat amb ell, que el Miquel es troba a Lanzarote per disputar un gran repte aquest dissabte. Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots. Què tal?
Escolta'm una cosa, Miquel, tens una relació molt estreta amb l'Ironman de Lanzarote, que serà aquest dissabte. És el teu tercer Ironman d'aquesta temporada, del camí cap a Kona 2018, i per recordar una miqueta aquest camí cap a Kona 2018, recordarem que vas fer l'Ironman de Barcelona i l'Ironman del Mar de Plata, Argentina, que ja tens dos quarts, i que recordar que per la classificació de Kona necessites fer 3 Ironmans i 2 mitjos Ironmans, i en aquí vens a Lanzarote amb la paella ben engreixada, oi que sí?
Doncs sí, la veritat és que arribem aquí a Lanzarote i sí que portem uns bons punts en el sac, però bueno, hauríem de rematar la feina aquí, hauríem d'acabar, diguéssim, el projecte aquest cap a Hawaii, aquí a Lanzarote, ja que és una illa, com tu molt bé has dit, doncs que té una vinculació especial amb mi, i a més m'agrada molt estar aquí i la gent em tracta molt bé. Però sí que és cert que aquí fa molt temps a Lanzarote doncs va ser on vaig venir a veure doncs, el meu entrenador en el seu moment, el Pedro Forniés, que va ser pels vols del 2003-2002, i bueno, va ser una prova que em va captivar i des de llavors doncs, que sempre li he tingut molta estima. I aquí estem una altra vegada, aquest any serà la cinquena vegada que participo, vaig participar 2012, 13, 14, 15 i enguany, sí, ara a veure com surt la cosa.
Bé, de fet hem de destacar que aquí a Lanzarote tens 3 segons, un cinquè i un setè, si no tinc mal anotat, és correcte això?
Dos segons, un quart i un setè.
I un setè. Cal dir també que Lanzarote és un Ironman molt particular, és el més antic que es va disputar a l'estat espanyol. Si té bé les distàncies de tots els Ironmans, hem de destacar que té una bicicleta amb 2.500 metres de desnivell, i on Lanzarote bufi més vent o bufi menys, sempre és una bicicleta on bufa molt vent i és una marató on es corre amb molta calor. Coses que fan particularment un Ironman bo per tu, diguéssim, aquestes condicions.
Sí, si més no, sigues bo, perquè m'agraden aquestes condicions. A més, sempre, bueno, des de fa ja uns anys que ho dic, no? És com un petit Hawaii, no? Per les condicions que es donen, una illa volcànica, vent, les condicions de calor, la humitat. Però més que sigui una prova que s'adapti més a les meves característiques, és una prova que obre molt el ventall d'esportistes que poden optar a les primeres posicions, no? Perquè clar, aquí ja no és que una persona pues, que sigui un bon rodador en ciclisme, perquè m'entengueu, que és una persona alta, forta, amb una musculatura pues, prominent i...
Amb una palanca de cama que pugui aquí tirar bats i bats, sí, a bats de molt alta.
Però aquí, com que el circuit pues, varia molt, tant et pots trobar una zona pues, més planera, una zona de fals pla tirant a pujada, una zona on hi ha inclús ports de muntanya, una zona molt calorosa, i a sobre al final pues, tens una marató pues, que realment, pues, juntament amb el vent i la calor, pues, fa que la prova sigui molt èpica.
I que poden haver-hi explosions espectaculars. Correcte. I que llavors, realment aquí el més dur és el que arriba, el que disputa al final, clar.
Sí, gairebé aquí és una prova on el component psicològic pren gran protagonisme i jo crec que aquí nosaltres, els de Sabadell, ho tenim ben treballat.
Això. És l'essència ben bé de l'Ironman de Lanzarote, està clar, està clar.
Correcte.
Escolta, Miquel, tot s'ha de dir que aquí Lanzarote aquest any hi arribes amb un hivern potser una miqueta típic de nivell de preparació física, perquè has passat, potser vas acabar la temporada molt tard, vas passar un parell de virus i tot, però la veritat és que a nivell d'estat de forma diríem que potser hi arribes més fort que mai a Lanzarote enguany.
Sí, jo crec que sí, perquè com molt bé has dit és això, no? O sigui, ha sigut un hivern difícil. He tingut una mica, ha sigut molt oscil·lant amb el tema de seguir la programació establerta pel meu entrenador, el Carles Tur, i ja que hi ha hagut moltes setmanes pues que he hagut de modificar molt la planificació degut a això, pues, encostipats, a la grip, a gastroenteritis, vull dir, i això pues, realment pues, jo crec que potser ara aquestes últimes setmanes han fet que entrenés pues, amb una miqueta més de frescura, una miqueta més de d'energia, i això ha fet pues, que ara mateix pues, crec que tinc unes sensacions bones i que estic en un dels millors moments esportius. I a veure, i tu, Aleix, ja ho saps de bona mà, perquè tu vens entrenar a mi, tot i que aquest any només has fet que fotre'm canya.
No és veritat, això és perquè et reservaves. Jo només et veig al cap de setmana. Escolta'm, Miquel, doncs farem una cosa. Dissabte estarem ben atents a l'Ironman Live. Et desitgem tota la sort del món. Més que sort, et desitgem justícia. El que ens interessa és que puguis donar-ho tot, que ho sabem que ho faràs, i que aquest donar-ho tot et permeti tenir el tercer Ironman a la saca i els punts necessaris per estar a l'octubre a Kona. Miquel, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies. 13.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I del triatló de llarga distància i de la disputa per aconseguir la plaça per Kona, passem a un repte més proper. Com organitzar i què tenir a la cuina de casa. L'Isaac Partera s'asseu a la taula per guiar-nos en aquest univers.
El Crac. Parlem amb els que més en saben.
I avui a 13, el Crac, tenim l'Isaac. Isaac, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com estem?
Doncs Isaac, tenia moltes ganes que vinguessis perquè ens has d'ajudar. Ens has d'ajudar perquè avui, nois i noies, l'Isaac ens ajudarà a fer una feina que potser no hem fet mai i que potser ens anirà molt bé, que és com hem de tenir la cuina, com hem de tenir la nevera, com hem de tenir el rebost. És a dir, a ser ben ordenats.
Ara m'agrada. Però si més no intentar-ho, no? Perquè a vegades algú ho procura, ho intenta, però no ho aconsegueix mai, no? Igual perquè no té una estructura feta o perquè tampoc no hi ha pensat mai. Senzillament va toc de pedra, no? Pim-pam, pim-pam, i llavors és el que passa, que no sabem què hem de menjar, com ho fem, o mare, sisplau, prepara'm tàpers, perquè...
Clar, jo a vegades li dic a l'Isaac, clar, jo no sé si... que és veritat, dic, si només t'estic preguntant el que em passa a mi i estic compartint les meves vivències amb els que ens escolten, i vaig fer la meva pròpia teràpia de com he de fer bé les coses, però bueno, mira, escolteu-me, a mi em serveix, espero que vosaltres també.
També, home, també, sí, home, sí. Mira, jo començaria molt ràpid, no? O sigui, a vegades ens compliquem la vida, aviam quins utensilis hem de comprar per poder cuinar, no? Limitem-ho. Si no volem cuinar massa o tenim pressa o no volem ser grans cuiners però podem menjar bé, només hem de tenir un parell d'olles, un parell d'olles, un wok important.
Un parell de paelles.
Un parell de paelles, sí. Parell de paelles, una més gran, una més petita, un parell d'olles.
El wok, això ens ho vas dir un dia, eh?
Sí, el wok ho vam dir en un altre programa, que crec que és un utensili bastant important per cuinar molt ràpid, saludable, i després li donar un toc especial al producte.
Eh? Escolta, mirac, el wok és... Oi que es cuina sense oli i a més tot s'escalfa? És algo així o com va això?
Jo li tiro unes gotetes d'oli. I llavors, vale, que diguéssim que per l'impacte d'escalfor, les verdures, en principi jo el que faig són verdures, doncs queden, com tu vas dir, crudités.
Les
no?
crudités.
Queden acids pues que trenquen, però que estan semicuinades, no? I després una altra cosa important per tenir seria la planxa. Ja està. O sigui, si tenim això...
Escolta'm, la planxa és aquella cosa que té com aquelles ratlles, oi que sí?
Bueno, n'hi ha unes molt xules que les pots girar i per un cantó tenen ratlles i per l'altre cantó no tenen res. Són aquestes planxes de ferro colat que pesen bastant i és interessant perquè, igual que el wok, amb molt poc oli i amb molt poca cosa, doncs de seguida podem fer una carn saludable, un peix, una pollastre...
Escolta'm, i tots aquests estris que estàs dient, tant per si tinc vitroceràmica, inducció, o si tinc el foc normal, el gas?
Jo recomano sempre gas, sempre recomano gas. A mi m'agrada molt més. Si tens vitro o inducció, hauràs de comprar les paelles i els utensilis que siguin adequats per
el que tinguis. Tot el que ens estàs dient, sí. Tinguem el que tinguem a casa, ni que tinguéssim un fogonet de camping gas, podem fer-ho anar.
També podem fer-ho. He cuinat amb camping gas també,
jo també quan anava de colònies.
I després l'altra cosa que tenim, hem de tenir molts tàpers, eh? Molts tàpers. Tingueu tàpers, nois i noies que m'escolteu, per poder organitzar després el tema del cuinar amb la nevera, no? O sigui, sisplau, tingueu tàpers. Si poden ser de vidre, millor que no pas de plàstic. Això ja, cadascú, segons la seva economia i espai d'organització, doncs...
T'he de confessar una cosa.
Digue'm.
Jo crec que el 80% dels meus tàpers són tàpers que un dia la meva mare va dir no tornarà mai més. Jo crec que hi ha molta gent que li passa això.
I encara n'has de replegar algun de la mare o no?
Escolta'm, i són Tupperware, eh?
Tupperware, no? Sí.
No són de vidre, però són Tupperware.
Són bons.
Vale.
Vale, comencem amb el rebost. Vale? O sigui, ara ja diguéssim, tenim organitzat el tema dels utensils per poder cuinar. Evidentment farà falta posar els ganivets, les fustes...
Escolta'm, ganivets? N'hem de tenir 25.000? Perquè, clar, o els hem de tenir com de ceràmica o què hem de tenir?
Jo tinc 5 ganivets a casa. 5 ganivets. Tinc
atenció, 5 ganivets.
Jo tinc 5 ganivets.
L'Isaac té 5 ganivets.
I a més, és bo perquè els tinc posats amb un rusc d'aquests que es posen, no?
Ah, jo també tinc això.
Sí, i vaig posar un post-it que posa coto privado, saps?
Ah,
sí,
amigo.
Dicen que jo a casa no tinc cap zona que sigui meva, però aquest espai de ganivets només el puc tocar jo. Ningú més.
No, jo ja en tinc molts, el que passa, i al final hi ha allò que sembla com aquella mena de palillos...
Una xaira.
Sí, allò és... Bueno, xaira, és clar. Jo aquest dia tampoc hi era a escola, però quan explicaven això.
És una xaira, sí.
Doncs això.
5 ganivets. El que seria el ganivet cebollero,
sí.
Un ganivet més petitet, allargat. Doncs,
escolta'm, per això ho podem centímetres ja? O no?
Te'ls hauria de medir.
Jo m'ho noto, cebollero.
Sí, cebollero.
Cebollero.
Un que sigui una mica més llarg, més primet. No?
Llarg, primet.
Després una puntilla.
Una puntilla. Ah, vale, la puntilla és el que serviria per pelar una poma,
per
no?
Per pelar una poma o alguna cosa així. El que passa que hi ha diverses puntilles, hi ha que són més estretes i més amples. Jo, una puntilla, és igual.
Puntilla.
I després el jamonero.
El jamonero.
Que aquest aquí, si tens per venir a casa, doncs s'ha de tenir el...
A mi no m'han fet lot, eh?
El jamonero. I després un mixte, que es diu. És un ganivet mixte que no és ni el cebollero ni seria el petit llarguet. Aquest seria per tallar coses petitetes, però que també té la curva per poder fer aquell moviment que fem, no?
No? Allò de pelar les ungles, allò que feu els cuiners, oi? Ta-ta-ta-ta-ta.
Sí, allò.
Vale.
Amb això n'hi ha prou.
Doncs, escolteu-me, ara podem començar i amb l'Isaac avui acabem. El proper dia, més. I de la primera entrega de Com organitzar rebost i cuina, passem a com organitzar els nostres pensaments i, en concret, a com fixar els nostres objectius esportius quan fem activitat física. La Meritxell Bellatriu, la nostra col·laboradora de luxe, ens explicarà com fer-ho.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
I avui, a la taula 13, bé, a la taula 13, a l'altra banda del telèfon que tenim punxat, a la taula de 13, tenim la Meritxell Bellatriu, la psicòloga esportiva que ens ajuda i ens dona eines, o si més no, ens ajuda a entendre i a trobar la manera de que puguem gaudir i disfrutar d'allò que ens agrada tant fer. I ens ajuda a entendre també el que ens passa moltes vegades a dins nostre i que no entenem, i ens ajuda a entendre i a gestionar el que el que moltes vegades no acabem de comprendre nosaltres mateixos. Meritxell, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Escolta'm una cosa, aviam. Avui ens vens a donar una explicació perquè puguem entendre una cosa molt bàsica que ens passaria, jo m'incloc, a la gran majoria d'esportistes que som amateurs, és a dir, que no ens dediquem professionalment a la nostra activitat física, i que moltes vegades estem enganxats a l'activitat física, ens reporta beneficis, ja no estem parlant aquí de les endorfines ni res, i a vegades doncs, també ens agrada motivar-nos, buscar determinats objectius per tal de trobar i saber arrencar el temps aquest per anar a fer l'activitat física. Però el que passa a vegades és que hi ha dies doncs, que per la pròpia rutina de la feina no podem anar a fer aquestes pautes d'entrenament que o ens han marcat o ens hem marcat nosaltres mateixos, i al final acaba sent un doble punx perquè arribem a casa doncs parlant en plata amb doble mala llet per no haver fet l'entreno, per no haver ens endorfinat, i llavors fem que quan se'ns acaben les ungles doncs que ens mengem les parets, oi que sí? Oi que a vegades passa això?
Sí, passa força sovint, no? Jo crec que s'han incrementat, no? La dificultat, la duresa, no? Dels objectius que ens plantegem, en temes de triatló, en temes de trail, trobem objectius molt per etapes, de molts quilòmetres, de molta duració, de molta duresa, i això fa que la preparació també sigui exigent. Bé, jo us volia parlar avui, relacionat també amb el que has començat a dir, el tema de com ens establim els objectius. Vull dir que si els nostres objectius no són adequats per les nostres condicions de vida, per la nostra conciliació, no? Perquè al final volem conciliar l'esport, és una àrea on ens la posem, ens la marquem com un espai de hobby, de temps lliure,
de desconnexió, bueno, inclús.
De desconnexió, sí. Pot tenir múltiples, bueno, de relacions socials, de plantejar-nos metes, de trencar amb la rutina, pot tenir molts motius, cadascú entre uns altres, però moltes vegades ho vivim d'una manera que fa que tampoc sigui així, no? Amb un sentiment d'obligatorietat i d'haver de complir, que moltes vegades no s'adequa. Llavors, crec que un tema molt important és aprendre a establir-se els objectius adequats a les condicions de vida que tenim, adequats a la feina que tenim, les hores que treballem, adequats a si tens parella, família, fills, les situacions, els horaris. Per què? Perquè si no passa el que has comentat, no? Podem arribar o sempre tenir la sensació que no estem fent mai el que toca, o que no ens estem preparant bé, o patir molt, no? Un cop arriba l'objectiu. Llavors és molt important que construïm bé aquesta base, no? No ens movem per impulsos, no, jo vull fer allò perquè com que tal persona doncs faci l'objectiu, doncs vinga, jo m'hi adhereixo, no? Jo també m'hi poso. Clar, abans de fer això, que jo crec que ens movem a vegades molt per impulsos, hem de pensar si és el que vull, si tinc les condicions adequades, com ho prepararé, no? I quins recursos posaré en marxa.
Clar, és a dir, posar-hi, està bé la rauxa, que és el que estaves dient, però que hi hem de ficar una mica de seny, no? Clar, aquí el seny és el que ens estaves marcant, clar.
Sí, el sentit comú.
El sentit comú, exacte.
Almenys comú de sentits.
Clar, és que el que passa, clar, que ens emmirallem i veus, mires les xarxes socials, veus vídeos, veus i sents notícies, i clar, evidentment que l'activitat física s'ha popularitzat molt, els esports de resistència doncs en veiem per tot arreu, i reptes molt propers de personatges que en són també propers, que fan, doncs clar, animalades o no animalades, però que clar, que són els que ens motiven a dir, ostres, doncs jo em plantejo, ja no només en si el fet de fer l'activitat física, sinó em plantejo un determinat repte esportiu de X quilòmetres o de X hores, o inclús determinades reptes esportius que és ja amb un determinat crono específic. Clar, i això és el que deies, doncs, que clar, està molt bé això, però que clar, que hem de ser molt realistes a l'hora de plantejar-nos això, no?
Sí, totalment. Quan ens plantem objectius, una de les premisses bàsiques és això, ser realistes. Si som realistes, segurament després també rebrem més inputs positius, ens sentirem satisfets perquè estem fent bé les coses, estarem dintre de les nostres possibilitats. Evidentment, quan ens marquem un objectiu, sempre és una miqueta per sobre. Clar, volem superar-nos i això està bé, no? O sigui, que hi hagi un punt de dificultat, està bé, però que hi hagi un punt de dificultat, no? Que on em trobo i on vull arribar sigui doncs una distància doncs difícilment recurrible en poc temps.
Clar,
no? I que moltes vegades volem el que volem, o sigui, sabem el que volem aconseguir, però no estem plantejant el com. I crec que això és el que estem sempre insistint als professionals de l'esport, no? Que molta gent, no? Com que s'ha popularitzat, no? El tema dels esports de resistència, doncs ha passat del sofà a fer, per exemple, un Ironman. Clar,
sí, sí.
Són gent que potser no ha fet esport en la vida.
Clar, no. Aviam, ser finisher d'un Ironman, sí que és potser qualsevol persona que entrenés durant uns mesos podria arribar-ho a ser finisher, perquè clar, finisher, en realitat finisher vol dir que l'has acabat, i pot ser
sí, bé,
des de fer-lo a 10 hores
ja implica una,
sí, de 10 a 15 hores, i aquí hi ha tota una feina que s'ha de fer, evidentment. I amb alguna persona que treballa doncs 20, 30 o 40 hores a la setmana, si ho ha de conciliar, és el que deies, conciliar aquesta jornada laboral més si té família, té parella, té fills, o doncs aquí hi ha un repte que és gairebé més difícil inclús que la pròpia pràctica esportiva en si, que és mirar de com ho fico, com ho escadulo tot això en una graella d'horari, clar.
Clar.
I suposo que el que vens a dir és que, clar, quan el que és important ser molt conscient, doncs que, clar, sí que estaria molt bé fer un Ironman en 8 hores, però o fer-lo amb 9 o inclús fer-lo amb 10, però clar, un Ironman són moltes hores, per exemple, treball. Qui diu un Ironman diu doncs voler fer menys de 3 hores en una marató, o fer menys de 35 minuts en un 10.000, o fer X prova d'ultra trials, o que n'hi han per tot arreu. Clar, aquí el que ens passa, però, doncs, és que a vegades és ens plantegem objectius, i això està la rauxa aquesta. I llavors, doncs, a vegades, si assolim... No sé si això també vindria vinculat amb l'establiment d'objectius, que si jo no aconsegueixo aquella setmana, ja et soc conscient doncs, que necessito un entrenador que m'ha de donar una pauta d'entrenament. Doncs faig i tinc... M'han marcat 6 dies. Per l'experiència que tinc, normalment ja aquí ja seria la primera cosa d'establiment d'objectius, que segur que et deus trobar, que moltes vegades, doncs, no, jo puc entrenar cada dia, i llavors acaba sent que no pots entrenar cada dia, i el fet de deixar-me els deures per fer... Igual que quan anàvem a l'escola, quan no teníem els deures per fer, ens ficàvem de mala llet.
Genera malestar, genera desconfiança... Bé, aquí del que es tracta, que tu deies, no? que ser finisher, pues, bueno, preparar uns mesos, es pot fer adequadament. Bé, jo el que penso és que aquí, o que estem intentant transmetre als professionals de l'esport, no és acabar les coses, sinó acabar-les i preparar-se-les bé. Llavors no es tracta d'això, no volem cremar
a qualsevol preu,
cremar l'esport.
Exacte,
de qualsevol manera, i hem de veure també què implica pel nostre cos. L'esport és bo, però l'esport de resistència d'una persona, per exemple, sedentària, que passa a fer un Ironman l'any següent, no és una cosa positiva, no és una cosa saludable, llavors hi ha una progressió. Llavors, clar, a vegades el que trobem actualment és que ajuda molt amb els temps, no? Pues per preparar un Ironman, ara m'ho invento perquè no ho tinc clar, no? Però a vegades he sentit expressions de si m'ho preparo 6 mesos abans puc arribar a fer-lo. Ja, però és que això què és, no? És que es tracta de fer l'esport d'una forma saludable, no de donar-li una càrrega al cos, que encara que sigui esport, estem fent que treballi molt més, que sotmeti un canvi de dieta de cop, que porti uns ritmes de son i del dia a dia diferents. Llavors, això és un estrès per al cos i per la nostra ment. Llavors, també hem de valorar això, no només valorar el que es veu, sinó valorar el que no es veu, que per això també estem fent programes, no? I espais com aquest.
Clar, llavors, a part, hi ha una cosa. Si ens plantegem venint d'una vida sedentària, suposo que et deus trobar que el qui es planteja un objectiu d'aquest tipus tan faraònic, ja sense entrar en la part ja estrictament física, que és una animalada, en tot cas un cos que ha sigut sedentari, passar-li fer una d'aquestes fer-li aquest estressament ja pel propi cos, articulacions i tot, el que passa és que si fas aquest objectiu, llavors, que en el moment que acabes això, clar, és com que l'objectiu era ser finisher a qualsevol preu, quan s'acaba això, clar, què passa? Que suposo que t'has sentit com buit, suposo, no? Perquè, clar, aquí ja no és tant per l'amor de les coses ben fetes, de l'activitat física en si, de cuidar-te, vull dir que és una miqueta en plan com em compro aquell paquet de cromos i ja he obert els cromos i, ostres, pues, i ara què? Ara què faig? Ja m'he esgotat tots els cromos, clar. No sé si va relacionat també amb això o com...
Sí, té a veure també amb com ens plantegem els objectius i què ens motiva, no? Perquè aquí ja entraríem en un altre tema que seria el que ens motiva a fer una determinada o un determinat repte. Llavors, clar, aquí entraríem des de motivacions més intrínseques, no? Més internes, com seria el gaudi, no? El gaudi de fer un esport, no? Jo sovint dic que jo no entreno, que jo surto amb bici. Per mi és diferent el meu plantejament.
Sí,
si no surto amb bici, doncs, bueno, doncs no puc sortir, però, clar... També el concepte d'entrenament també està vinculat a algú com com a vegades doncs, com molt més exigent. No? Llavors, depèn com ens ho plantegem també, podem anar cap un cantó i cap un altre.
Escolta'm una cosa, i ara estava pensant en això que estàs dient, amb tot el tema de la monitorització dels entrenaments, diguem, estraves, sí. Diguem, els GPS, sí. Tot això, evidentment que és una eina que per entrenadors sí. i per qui ha de donar un determinat fruit a un treball, a un entrenament, funciona molt bé, però des del punt de vista que ens estaves explicant de l'establiment d'objectius, creus que això també pot arribar tant a amateurs com professionals a generar una angoixa i un estrès? O què en penses d'això?
Per suposat. Per suposat. Vivim en un món on les tecnologies, les xarxes socials, tots els mecanismes, les xarxes també de seguiment, no? dels entrenaments de cadascú, hi ha gent que viu només per veure què fa l'altre. I aquí entraríem no amb les motivacions intrínseques, sinó amb les que no he explicat, que serien les motivacions extrínseques, que és el reconeixement, la popularitat, la posició, els diners. En aquest cas, si parlem d'amateurs, no seria aquesta part, però sí el tema de la imatge social. No?
Bueno, amb amateurs, jo crec que el tema postureo, que en podríem parlar un dia llargo i tendido, Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Clar, per això dic que tot això, evidentment, altera a vegades la idea o l'essència de l'esport, no? Val que sí, que també té una part bona, que és penjar, o sigui, compartir, implica reforçar i animar més gent a fer esport, i això és una part molt positiva que tenen les xarxes, de dir, bueno, si jo publico una foto pues, fent esport, doncs pues, d'alguna manera estic facilitant que la gent faci esport, perquè veu aquesta cosa o aquesta imatge com a algo positiu.
Sí.
Però a vegades també hi ha aquella doble part, que és, no miro només que està fent esport i m'està motivant, sinó vull fer alguna cosa més, vull fer més, o vull estar al mateix nivell, o, ostres, si m'he plantejat un repte i no el faig, ostres, què diran?
Clar, no, inclús és allò de dir, ostres, avui estic anant més lent, apago el GPS perquè llavors això quedarà penjat a l'Strava i no vull que ningú sàpiga que avui he anat més lent.
Bueno, ja. I aquí entraria tots els, bueno, els clubs, no? Això he parlat amb esportistes que m'han vingut a mi amateurs, a tots els whatsapps de grups, que són un tormento, veritablement.
Clar, no? Això deu generar una angoixa a la gent, clar.
Bé, ja comencem amb que el dia previ o els dies previs ja es comença a fer
un caldo.
Una anticipació de quin temps farem. Per tant, tu ja estàs dient i has dit davant de tot un grup que faràs aquest temps o que creus que faràs aquest temps. Després, si no l'has fet, ja durant la prova, quan veus que no arribes, imagina't, ja estàs pensant amb el que diran, no estic aconseguint el meu objectiu. Després la pregunta típica, què t'ha passat?
Clar. No, és que m'ha cogido rampa, sí. Claro.
No, de dir, clar, al final tot això, clar, està molt lligat al tema que ens motiva a l'hora de fer esport amb com establim els nostres objectius. Això està molt vinculat.
Doncs, escolta'm, haurem de deixar aquesta porta que ens obres de què és el que ens motiva per practicar esport pel proper dia que parlem amb tu. Ens queda clar que hem d'establir els objectius d'una manera raonada, amb rauxa, perquè si no, no ens bellugaríem de la cadira i tot, però amb seny també. I és això, la rauxa i el seny, doncs, que és tan nostre, doncs, que queda clar que ho hem de saber gestionar. Escolta'm, Meritxell, crec que ens ha quedat clar que ens hem de posar les piles amb aquest aspecte i volem ja que arribi el proper dia perquè ens expliquis doncs, quines són les coses que a vehicular, que és el que ens motiva a l'hora de fer l'activitat física. T'emplacem el proper dia a parlar d'això.
D'acord? Em sembla molt bé. Perfecte.
Meritxell, moltes gràcies. Fins la propera. Bona
Fins
tarda.
La propera.
Adéu.
Bona tarda.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Fins aquí el 13 d'avui. Hem parlat amb el Miquel Blanchard just a la prèvia de l'Ironman de Lanzarote, amb l'Isaac Partera, que ens ha fet la primera entrega de com organitzar-nos la cuina, i amb la Meritxell Bellatriu, que ens ha ajudat a fixar-nos objectius reals. Recordeu que podeu escoltar tota la temporada 13 a radiosabadell.fm/programes i que podeu seguir-nos a Instagram, a 13, al Cafè dels Esports de Fons, i a Twitter, @13esportdefons. Si voleu música per motivar-vos a l'hora de fer la vostra activitat, Vitamina Dance és el programa d'aquesta casa que us ajudarà a donar el vostre ol. Cada divendres i dissabte, a les 10 de la nit. Us esperem el proper dimecres a 8:15 del vespre aquí, a la taula de 13.